Som Esteban i Òscar. Ens iniciem en un programa radiofònic anomenat Les nostres arrels, en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià.
Bon dia a tots. Així estem una altra vegada, Òscar i Esteve, en el programa Les nostres arrels.
Bon dia.
Si recordeu, l'altre dia vam acabar el programa parlant de la conquesta musulmana de la península Ibèrica.
Sí, a partir de la qual es forma la societat andalusina de l'Andalus, de la que parlarem avui, encara que farem referències a la nostra comarca i al territori valencià.
Sí, però abans de tot, recordo que, com sempre fem al principi del programa, hem d'atendre a la nostra aclaparadora audiència.
Sí, clar, per suposat, les teues ties, Gertrudis i Patrocinio, una altra vegada, no?
Sí, sí, elles tenen la culpa i algunes preguntes, com és habitual. Recordo que també hi ha algunes demandes que havien de tractar.
A veure, quines? Home.
Sí, sí, recordo que a l'anterior programa ja et vaig dir que certes persones em van tirar encara que no havien parlat dels atacs barbarescos a Islàndia, dels quals van dir que parlaríem al primer programa.
Ah, sí, 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 això és veritat.
I d'altra banda, també em vaig dir el programa passat que m'havien preguntat si els turcs van arribar a ficar-se en la rebel·lió de les Alpujarras, la qual vam esmentar en programes anteriors.
A veure, algunes d'aquestes qüestions no estan massa vinculades al territori valencià, però a veure, primer parlarem del tema d'avui i, si dona temps, parlarem de les altres coses.
Pues sí, sí, i si no dona temps, al pròxim, com sempre, que se fa molt llarg.
Sí. Bé, ai, no.
Si ens centrem en el tema d'avui, primer caldria fer un poc de memòria. Vam acabar el programa anterior parlant de la conquesta islàmica de la península Ibèrica, la qual s'inicià a partir de l'any 711, quan el comandant berber Tariq ibn Ziyad derrota el rei Roderic a Batalla de Guadalete.
Sí, i vam estar parlant de com va ser el procés de conquesta de la península Ibèrica, parlant un poc. I finalment es van quedar dient que en principi els conqueridors musulmans que arribaren, que eren àrabs i berbers, eren molt pocs en comparació amb la població autòctona hispano-romana i visigoda.
Mm-hmm. Recordo que vam citar a l'historiador Bruno Franco Moreno, que afirma que en les primeres dècades després de la conquesta podien haver arribat entorn a 40.000 o 50.000 àrabs i uns 150.000 berbers, aquests últims procedents del nord d'Àfrica.
Sí, mentre que la població hispano-romana visigoda podria ser d'uns 5 milions d'habitants.
Sí, d'acord.
Dita població professava en un principi la religió cristiana, en la seva immensa majoria, encara que també van dir que hi havia una minoria jueva.
Sí, que per cert havia estat molt discriminada en el regne visigòtic de Toledo.
Mm. També van dir que la societat andalusina va acabar sent de predomini musulmà gràcies a que la gran majoria d'hispano-romans visigots anaren convertint-se a l'islam de forma més o menys progressiva, encara que de manera relativament ràpida.
Vam dir que aquestes conversions es realitzen en gran part als avantatges tant econòmics com socials que comportava la conversió a l'islam, encara que d'ells no van parlar.
Sí, a veure, avui parlarem d'ells, si podem. A més, també cal recordar que es calculava que entre els segles 9 i 10 l'islam es converteix en la religió majoritària de la península Ibèrica. Això principalment gràcies a les conversions d'hispano-romans visigots que hem esmentat. I que la societat islàmica configurada a la península Ibèrica, o societat andalusina, era molt complexa i podia classificar-se en relació a diversos criteris que veurem avui.
Val, però anem entrant en matèria. Quines característiques creus tu que serien les més importants?
Val, mira, d'una part, els historiadors consideren que a partir de la conquesta islàmica s'inicia un procés d'arabització entre la població autòctona hispano-romana visigoda.
Sí, això ho defensa l'afamat historiador Pierre Guichard al seu article «Los árabes sí que invadieron España, las estructuras sociales de l'Espanya musulmana de 1987». Però en què consisteix exactament aquest procés d'arabització que anomenes?
Anomenes el francès. Pierre Guichard. Que respecte al procés d'arabització, després de la conquesta islàmica de la península Ibèrica, no sols es difonen en aquesta península la religió islàmica i les normes jurídiques i aportacions culturals de l'islam, També es difonen estructures socials importades d'Orient i del nord d'Àfrica per àrabs i berbers, com la seva organització patrilineal tribal i clànica, que vol dir, i clànica vol dir que està dividit en clans i tribus.
O sigui, parlant clar, que es difonen organitzacions socials basades en tribus i clans definits per la línia paterna de la família.
Exacte. A més, també es difon la llengua àrab, que en principi sols era la llengua de l'elit dominant àrab, però, com es converteix en una llengua de prestigi, anà estenent-se entre la població de l'Andalus un àrab vulgar.
Tot i això, la gent d'origen hispanoromà visigot també parlaria durant segles varietats lingüístiques romàniques derivades del llatí vulgar.
Sí, clar, però aquestes van perdent pes en el temps. De fet, al segle XIII, al llibre dels fets, Jaume I parla de que els andalusins valencians parlen àrab i no s'esmenta cap llengua romànica valenciana.
I què més destacaries de la societat de l'Andalus?
Una altra cosa a destacar és que la societat andalusina tindria un caràcter molt més obert que la societat cristiana de l'Europa feudal. Aquesta última estava dividida en estaments determinats pel naixement. Això és el que vam estudiar de oratores, laboratores i vellatores al batxillerat.
Ah, sí, que a l'Europa feudal només podia ser noble si naixés en el si d'una família noble. Si no, seria sempre d'un estament inferior, independentment del que progressares econòmicament.
Exacte. En canvi, a l'Andalus i al món àrab en general, podem trobar diversos grups socials en els quals no està, els quals no estan condicionats exclusivament pel bressol o llinatge d'un individu, ja que la pertinença d'una persona a un determinat grup social també depenia de les riqueses materials, l'activitat professional exercida o el prestigi adquirit.
Si es dona temps, parlarem un poc dels diversos grups socioeconòmics de l'Andalus. Però també és molt important destacar que, al marge de la situació socioeconòmica, la gent de l'Andalus també podia classificar-se en determinats grups segons la seva regió, origen ètnic o situació jurídica.
Sí, exacte. I avui centrarem a parlar d'això, que crec que és molt interessant.
Bé, a veure, doncs, comencem. Per raó religiosa, com podria classificar-se la població de l'Andalus?
Per raó religiosa, la població andalusina pot classificar-se clarament en musulmans i no musulmans. Els musulmans, com ja s'ha dit, en el moment de la conquesta eren una minoria constituïda per àrabs i berbers del nord d'Àfrica, també anomenats amazics.
Sí, que no feia molts anys que havien sigut islamitzats.
Exacte, però també cal recordar que des d'un principi es comencen a produir conversions a l'islam entre els hispanoromans visigots, especialment entre els cristians, a causa dels avantatges que comportava la conversió.
Sí, sí, està clar. Ja hem dit que entre els segles 9 i 10 els musulmans passen a ser majoria gràcies a les conversions.
A més, cal destacar que, segons l'Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans, aquests, en principi, musulmans es refereix, són tots iguals, independentment de la seva situació socioeconòmica.
Però com passa, en tots els jocs, aquesta igualtat segurament fou més teòrica que real.
Exacte, no vas mal encaminat. Després parlarem d'això. Ara parlarem dels no musulmans, que en va haver en l'Andalus pràcticament durant la major part de la seva història.
Això és important dir-ho, perquè molta gent pot pensar que després de la conquesta islàmica hi hagué un extermini dels hispanoromans, visigots, cristians i jueus.
Tot el contrari. L'Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans, anomena cristians i jueus gens del llibre, ja que cada grup religiós en segueix un de llibre.
Sí, sí, els cristians la Bíblia i els jueus el Torà.
Sí, la Torà. Exacte. I, a més, estableix que aquests han de quedar subjectes a la Dima, en àrab pacte o protecció, pel qual cristians i jueus passen a convertir-se en una espècie de protegits de l'islam. S'anomenaven dimnis de Dima. I poden conservar les seues tradicions, costums, inclús la seva religió, tant la cristiana com la jueva.
Ostres, això és molt curiós.
De fet, després de la conquesta islàmica de la península ibèrica, solen mantenir les estructures administratives preexistents i la població hispanoromana visigoda en un principi continua governada per comtes cristians, al igual com l'anterior regne visigot.
Però segurament no seria tot tan idíl·lic en aquesta època.
No tant. Cristians i jueus havien d'acceptar una consideració social inferior i diverses discriminacions jurídiques o fiscals, com el pagament d'impostos especials establerts al propi Alcorà, Per exemple, una capitació o impost personal anomenat jizya o algo així, que pagava simplement per existir com a cristià o jueu, i un impost sobre les propietats immobiliàries, especialment sobre la terra, anomenat karaj.
I això, els musulmans suposen que no ho pagaven.
En principi no. Segons l'Alcorà, el seu llibre sagrat, els musulmans sols havien de pagar una almoina, anomenada zakat, consistent en una dècima part dels seus béns que havia d'anar destinada als més pobres de la comunitat.
Però pagaven altres impostos no establerts en l'Alcorà els musulmans de l'Andalus?
Sí, que era un motiu constant de queixa. Però en veritat pagaven menys impostos que cristians i jueus. De totes maneres, cal assenyalar que també hi havia musulmans en territoris sota govern cristià a la península Ibèrica i també sofrien més pressió fiscal i discriminació que els propis cristians.
Una cosa mutua.
No hi ha que pensar que la seva situació era millor.
Sí, com a no musulmà, cristià o jueu pagaves més impostos, la conversió a l'islam resultaria atractiva, no? Ja que com a musulmà pagaves menys impostos.
Exacte, sí que resultava atractiva. De fet, aquest i altres factors afavorien des d'un principi les conversions entre els hispanoromans visigots a l'islam.
Però hi hauria altres també, no?
Home, també en va haver altres. Per exemple, els matrimonis mixtos, moltes dones indígenes, és a dir, hispanoromanes, o de origen hispanoromà, visigot, s'integren a la religió musulmana per via matrimonial, en un principi.
A més, suposa que l'islam era la religió dels conquistadors i l'èlit. Això donava prestigi a aquesta religió en l'Andalus i qui volgués ascendir socialment hauria de convertir-se.
Exacte. A més, la conversió a l'islam d'un cap, o líder o jefe hispanoromà visigot, com un comte, solia venir acompanyada de adhesions familiars, parents, clients i xef. O sigui, restava una catarba de personal. Així, amb el temps, els cristians acabaren convertits en una minoria, rebent la denominació de mossàrabs per la historiografia. De fet, mossàrab vol dir algo així com arabitzat. Freqüentment acabaren vivint en comunitats separades i mantenint autoritats pròpies, com comtes i bisbes, els quals representaven a la comunitat cristiana davant l'estat musulmà.
I en el cas dels jueus?
Aquests solen mantenir-se fidels a la religió jueva, però es perpetuen com una minoria significativa. Al igual com els mossàrabs, tenen les seves pròpies autoritats i solien habitar en ciutats.
Segons tinc entès, alguns eren població lletrada i generalment es dedicaven al comerç, l'artesania, la medicina, la farmàcia, etc. Inclús alguns jueus ocupaven importants càrrecs en l'administració, gaudint d'una influència política i d'una brillant situació econòmica.
Exacte. Mira, hi ha una història molt curiosa, de la qual potser parlem més un altre dia, i és que una sinagoga molt antiga del Cairo, a Egipte...
La sinagoga de Ben Ezra?
Eixa, és el que coneixen la història.
Clar, un poquet.
Doncs en ella, en aquesta sinagoga, es va trobar una geniza, que és un depòsit de manuscrits jueus, i hi havia més de 200.000 manuscrits jueus datats entre l'any 870 després de Crist i l'any 1880. Entre aquest manuscrit es van trobar alguns que fan referència a tractes comercials entre jueus i egipcis i altres jueus establerts al regne musulmà d'Edenia, principalment entre els segles 11 i 12.
Així que hi havia unes comunitats de jueus dedicades al comerç a Dènia en aquesta època.
Exacte. Però bueno, continuarem en un altre dia d'aquesta història. D'altra banda, també cal assenyalar que encara que va haver gent que es va mantenir fidel a la religió cristiana jueva, tant cristians com jueus es veuen afectats pel procés d'arabització general que hem esmentat. Així doncs, aquests anaren adoptant els costums, la vestimenta, inclús l'àrab vulgar, a pesar de conservar la seva religió.
Aleshores, si poguessin retrocedir al passat, no podrien distingir a un andalusí cristià o jueu d'un altre musulmà. Vistirien igual i els dos podrien comunicar-se en àrab vulgar.
Sí, això és el que va acabar passant amb el temps. Només podrien distingir-los per les seves tradicions, cerimònies i símbols religiosos.
Pot semblar estrany, però això ha estat passant fins avui en alguns països islàmics. Per exemple, actualment a Egipte, el país àrab amb més musulmans, es calcula que hi ha en torn a 10 milions de cristians.
Sí, els coptes.
Aquests tenen el seu origen en l'imperi romà, quan es va produir la cristianització d'Egipte i han sobreviscut al procés d'islamització iniciat amb la conquesta musulmana, que ara d'Egipte s'inicia al segle VII, però no al de l'arabització general.
Exacte. Els coptes avui dia parlen àrab. La llengua copta sols es conserva en la litúrgia religiosa. A més, la seva vestimenta i costums són iguals als dels àrabs musulmans d'Egipte, exceptuant, clar, les coses vinculades a la religió.
Clar, aleshores no distingiríem avui en dia en Egipte a un àrab musulmà i un àrab cristià o copte.
No.
Però pareix que facis una descripció idíl·lica de la situació de les minories religioses de cristians i jueus en el món musulmà. És exactament així.
A veure, ja he dit que solien aguantar diverses discriminacions socials, fiscals i jurídiques, encara que en condicions normals la seva situació seria millor que la dels musulmans sota el domini cristià. Però també va haver moments o períodes en què jueus i cristians van ser durament perseguits.
I quan va ser això?
Per exemple, entre la darrera del segle XI i principis del segle XIII, quan els almoràvits i almohades es fan en el control d'Andalus.
Però qui eren aquests?
Els almoràvits i almohades eren coalicions de tribus berbers procedents del nord d'Àfrica. Aquesta era una interpretació rigorista de l'Islam i, després de fer-se amb el control del nord d'Àfrica, passen a la península Ibèrica. Així feien l'abast cristià, però també acaben sometent a l'Àndalus, on imposen la seva interpretació rigorista de l'Islam i comencen a perseguir a jueus i cristians.
Ah, jo pensava que eren fides mores, és a dir, fes de pes.
Alguns tenen aquests noms. Almohades no és un timó, almohades sí.
Això que estàs dient ens sona al fanatisme religiós de l'estat islàmic o Daesh de temps més recents.
I no vas mal encaminat. És més o menys el mateix, però a l'època medieval. Els almoràvits i almohades poden considerar-se fanàtics religiosos. De fet, a més, jueus i cristians es veuen forçats a convertir-se a l'islam o són assassinats o obligats a emigrar de l'Andalus.
Sí, almoràvits i almohades es constaten emigracions de cristians o mossàrabs cap als regnes cristians del nord, on va aportar gran part de bagatge cultural de l'Àndalus. I historiadors com Josep Pérez assenyalen que les persecucions de l'almoràvits i almohades comporten el declivi de les comunitats jueves. Moltes d'aquestes, al igual com les comunitats cristianes, van acabar desapareixent de molts llocs.
Sí, i en el cas del territori valencià, quan Jaume I el conquereix a principis del segle XIII, no esmenta cap comunitat cristiana mossàrab al llibre dels fets. Però sí que hi ha indicis en èpoques anteriors de què hi va haver.
La situació dels coptes d'Egipte tampoc ha sigut tan idíl·lica al llarg de la història. Hi ha hagut moments on també han patit discriminacions i persecucions religioses.
Sí, per exemple, al mateix segle XXI. Els coptes i els seus temples religiosos han rebut atacs de fanàtics o extremistes islàmics en Egipte.
Sí, això avui en dia, això és molt trist. Però va, anem avançant. Crec que hauríem de parlar d'un altre factor de diferenciació a l'Andalus.
Va, pues, un altre factor de diferenciació social molt important a l'Andalus era l'ètnia. A més, des d'un principi, és a dir, des de la conquesta.
I això, encara que l'Alcorà, el llibre sagrat de musulmans, sosté que tots els musulmans han de ser iguals.
Sí, és veritat. Però, des del mateix moment de la conquesta, hi ha una diferenciació entre els propis musulmans, ja que no era igual ser àrab que berber, o amassic, que ho mateix.
Però amb dos grups es queden amb les propietats assignades en les capitulacions i s'instal·len a l'Àndalus, mantenint les seves tradicions tribals i clàniques, cosa que comportarà diversos problemes en el futur.
Sí, això és veritat, però els àrabs s'assenten a les ciutats i terres més fèrtils de les valls o planes litorals, on una elit àrab s'instal·la com a dominadors militars, buròcrates i grans propietaris, formant una mena d'aristocràcia orgullosa del seu origen àrab. A més, l'historiador Pierre Guichard, este que has citat tu, sosté que la pràctica de l'endogàmia i la poligàmia que practicaven els àrabs va assegurar la perpetuació de llinatges patrilineals, és a dir, mai manava l'home, però vull dir, llinatges d'acord amb l'àtem de sexe masculí, que presumien del seu suposat origen àrab.
I amb els berbers o amazis, què succeeix?
En contraposició, els berbers o amazics, després de la conquesta, solen instal·lar-se a la meseta i àrees muntanyoses o apartades, sent marginats a nivell social i polític.
Aleshores, segons deduïs, l'àrea valenciana seria una regió apartada, ja que a l'anterior programa vas dir que així hi ha molts topònims d'origen prepera a l'haver-se instal·lat diversos grups tribals d'origen.
Sí, sí, sí. A veure, no havien sigut una àrea central ni al regne d'Isigot ni en la mateixa l'Àndalus, eh? Encara que en alguns moments el xarc a l'Àndalus va tenir molta importància, sobretot a partir del segle XI.
Jo recordo que van vincular els topònims de Senitja amb el grup tribal berber dels Sanaja, el d'Orba u Oliva amb el grup tribal dels Auraves, el dels Senates amb les diferents Atzanetes, o la Favara de Pego amb el grup tribal berber dels Jaguara.
Sí, i de fet els historiadors com Pierre Guichard sostenen que la proliferació de topònims amb Beni a l'àrea valenciana indica un important poblament de clans berbers, que també s'organitzen en llinatges patrilineals. Exemple, més tenim uns quants, així, no? Benirama, Benintorreig, Benialí, Benissa, en tenim a tope.
Molts, molts. En principi, aquests berbers tindrien una identitat i trets culturals propis i diferents als àrabs, no?
Sí, inclús podrien mantenir les seves pròpies llengües, però també es van veure influïts pel procés d'arabització general, ja que la llengua cultural àrab era la de l'elit i tenia més prestigi.
Així que amb el temps acabarien arabitzats, és a dir, adoptant la llengua àrab i els seus usos i costums.
En línia general, sí. Tot i això, els berbers tindrien una destacada importància a l'Àndalus, no sols durant la conquesta, sinó també en altres períodes. Es constata el trasllat de grups d'origen berber des del nord d'Àfrica a l'Àndalus en diversos moments.
Sí, per exemple, els almoràvits i almohades que hem dit que arribaven a dominar a l'Àndalus eren berbers o amàsics. A més, arriben a tenir una gran importància en l'àmbit militar, ja que molts exèrcits andalusins estaven integrats per gent d'origen berber.
Exacte. A més, la seva importància militar a vegades va traduir en influència política en diversos moments. Per exemple, a principis del segle XI, en l'anomenada Fina de l'Andalus, que és un període de forta inestabilitat que segueix a la desintegració del califat, els exèrcits berbers participen molt activament en els conflictes que hi ha.
Sí, sí, i arriben a saquejar Còrdoba, la capital del califat, en alguna ocasió, tinc entès. I algunes de les primeres taifes o regnes musulmans són creades per berbers o amazics al segle XI.
Sí, per exemple, a aquesta centúria podem destacar la fundació granada de la taifa o regne musulmà de Siridis, que és la nissaga berber. Més prou tenim la taifa d'Albarrasí, a l'actual Terol, fundada pels Banu Rasim. I en territori valencià tenim la taifa del Pont, el Puente en castellà, fundada pels Banu Qasim, també d'origen berber.
El Pont està a la comarca dels Serrans, no?
Sí, exacte.
I què hi ha respecte als hispanoromans visigots i als seus descendents? Quin paper van tenir aquests en l'Àndalus?
Home, aquests van tenir un paper molt important, ja que, com hem dit, en el moment de la conquesta constituïen la majoria de la població. A més, com també hem esmentat, la majoria de gent amb origen hispanoromà visigot van anar convertint-se a l'islam amb el temps. Se'ls anomenava muladís i acaben constituint la immensa majoria de la població de l'Àndalus. Tot i això, amb la conversió no solen equiparar socialment amb l'elit àrab.
A més, segons el llit, inicialment inclús es mantenen algunes càrregues fiscals pròpies de cristians i jueus, però que va generar importants tensions.
En un principi sí, però bé, els anomenats muladís van anar integrant-se a l'Àndalus i en el procés d'arabització que s'ofreix d'aquesta, adoptant progressivament la religió, llengua, usos i costums propis dels inicials conqueridors musulmans.
Sí, de fet, per influència dels conqueridors musulmans àrabs i berbers es creen també llinatges patrilineals entre l'èlit de la població autòctona o muladí. Alguns d'ells van arribar a tenir una gran influència política.
Sí, per exemple, hi tenim el llinatge dels Banu Qasim, que van governar la zona central de la Vall de l'Ebre. Aquests descendien d'un comte hispanoromà visigot anomenat Cassi, o Cassi en castellà, que és un nom romà, el qual es va convertir a l'islam en el moment de la conquista islàmica de la península Ibèrica. Que, així ja
veus? Sí, sí, el Banu Cassi és el del Cassi, no? De Rolonge, això va inventar la saga de Rolonge. Però
valencià seria Cassi, igual era eixe.
I ara, de debò, aquest va arribar a viatjar a Damas, capital del califat Omeya, amb el conqueridor àrab Musa ibn Nusayr, del qual vam parlar al programa anterior, si recordeu, per donar homenatge personal al califa musulmà Walid I.
va viatjar molt Cassi. Sí, i també podem destacar els Banu Marwan de Badajoz, nissaga fundada per Ibn Marwan al-Liliki.
Marge.
Que en gallec, ai no, que en gallec no, que vol dir el gallec, o fill del gallec. No que arribin en aquella època els cristians del nord de la península ibèrica. És que procedia d'ell, del nord, este Ibn Marwan al-Liliki.
I això?
Bueno, al-Liliki voldria dir el gallec, si ho entenc ja, no? I al-Liliki ve de la paraula Galaèsia.
El nom d'una de les províncies que els romans van dividir a Hispània.
Exacte. Eixa província, Galaèsia, abastava Galícia, d'ahí prové el nom d'esta comunitat autònoma, i altres regions del nord-oest de la península ibèrica d'on provenia la missatge dels Ibn Marwan.
I Muhammad Ibn Mardanis, aquest del que vam parlar als primers programes, el que va dominar a la segona meitat del segle XII tot el xarc a l'Àndalus.
Sí, la zona oriental de l'Àndalus, on es situaria el territori valencià.
Pues este també era d'origen mulatí. Es diu que l'Ibn Mardanis podria derivar del cognom Martínez. Però bé, anem avançant. Hi hauria gent amb altres orígens ètnics.
Sí, però aquests estarien vinculats al comerç d'esclaus i foren molt minoritaris. Com els anomenar sudanesos, originaris de l'Àfrica subsahariana. A la gent de l'Àfrica subsahariana se l'anomenava sudanesos. Que tenia una escassa consideració social i eren utilitzats com a servents, guàrdies o soldats. I els sakalibo, o sakalibo, que eren esclaus procedents d'àrees europees no musulmanes, la majoria d'origen cristià. D'ell parlarem més tard, quan parlem de l'últim criteri o motiu de diferenciació dins de la societat de l'Àndalus.
I quin és aquest criteri?
Mira, des del punt de vista jurídic, es diferencien dos grans grups dins de la societat andalusí. Lliures i esclaus. Lliures són tots els que tenen plena personalitat jurídica al marge de la seva situació socioeconòmica, religió o ètnia. Després, els esclaus solen ser captius o fills d'altres esclaus, o gent que era venuda com esclava. A les ciutats eren utilitzats sobretot com a serveis domèstics i al camp per a treballs agrícoles. Però cal assenyalar també la presència d'alguns esclaus en la cort i en l'administració, on a vegades ocuparen càrrecs de gran importància i arribaren a exercir una gran influència política. Per exemple, algunes persones d'origen esclau arribaren a tenir importants càrrecs en el califat o es convertirien en un dels governants de les primeres taifes musulmanes.
Podries anomenar alguns exemples?
Podem citar a Mubarak i Mudafar, dos eunucs d'origen sakaliba que foren els primers governants de la taifa de València, o Valencilla, entre l'any 1100 i 1020.
I no oblides a Mujahid, fundador de la taifa o regne musulmà de Denia o Daniya, també al segle XI.
Sí, aquest també era d'origen sakaliba i, a diferència dels anteriors, que eren eunucs, és a dir, estaven castrats, va poder transmetre en herència la taifa de Denia a un dels seus fills.
Els musulmans no podien esclavitzar els altres musulmans, no?
En principi, no. I això també fomentava les conversions a l'islam. De fet, hi havia esclaus que eren alliberats quan es convertien a l'islam.
Però tot això, els esclaus alliberats mantenien vincles amb el seu antic amo?
Sí. D'acord amb historiadors com l'Edi Provençal, s'establia una relació semblant a la del patrocinium romà entre l'antic esclau i el seu antic amo. Convertir-se en una mena de client o maula, el que feien favor, s'ajudaven mútuament, coses així.
Bé, Òscar, trobo que, com sempre, el temps se'ns ha tirat amunt i, si vols, ho tindrem que deixar així. No t'ho has d'esperar res més.
Bé, doncs ja parlem de les qüestions i demandes que em deies al principi del pròxim programa, que, com sempre diem, és el bo de veritat, el bo de veritat.
Ara ho fa millor.
Va, doncs, adeu.